Catalunya Informació.
És la una. Israel nega que hi hagi pactat a cap treva amb Egipte i els Estats Units per facilitar l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza des del Sinaí. L'exèrcit israelià està esperant l'ordre per llançar l'ofensiva terrestre, mentre augmenten a 199 els hostatges en mans de Hamas. El primer recompte de vots de les eleccions legislatives d'ahir a Polònia deixa en l'aire si hi haurà un gir polític amb la pèrdua de la majoria del partit de dretes Llei i Justícia. Els sondejos a peu d'urna obrien la porta a una possible coalició del centre europeista. Ha mort un home de 55 anys aquest matí en un accident de trànsit molt greu a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta-Guinardó. El sinistre ha provocat el tall total de la via durant més d'una hora. La víctima mortal conduïa un vehicle sentit Llobregat que ha xocat amb un altre cotxe que anava en sentit contrari i ha saltat la mitjana per causes que s'estan investigant. Matí caòtic al transport públic, amb problemes al tren, al metro, al tramvia, també a Rodalies. Hi ha hagut incidències a les línies R1, R2, R4, també a l'R3, que avui passava la prova de foc del primer dia feiner amb talls per les obres de desdoblament. L'exdirectora del CNI, Paz Esteban, ha estat imputada en el cas d'espionatge al president Pere Aragonès amb el programari Espia Pegasus. El jutge sospita que es podrien haver comès infraccions relacionades amb la revelació de secrets i contra els drets fonamentals. Esteban està citada a declarar el 13 de desembre. El president del grup d'experts que ha elaborat l'informe sobre les opcions per resoldre l'encaix Catalunya-Espanya, Marc Sant Jaume, és partidari d'un referèndum d'independència només a Catalunya, no al conjunt de l'Estat. El govern rebutja aquest informe que va demanar i l'ha debatut en una reunió extraordinària. L'economia espanyola creixerà aquest any més del previst, fins ara un 2,4%, però frenarà l'any que ve i es quedaran un 2%. Són 4 dècimes per sota dels càlculs del govern espanyol. L'executiu central fa aquests pronòstics en el pla pressupostari que ha enviat ja a Brussel·les, on també es compromet a reduir el dèficit públic fins al 3% durant el 2024. Comença la campanya de vacunació contra la Covid i la grip pels més grans de 60 anys, persones amb factors de risc i personal sanitari. Les dosis que se subministraran ja estan adaptades a les subvariants d'Omicron. I Disney compleix avui 100 anys i Disney Plus ho celebra amb el curt titulat Érase una vez un estudio, que ja es pot veure a la plataforma. El film, de 12 minuts, reuneix els personatges més populars de la factoria com Mickey Mouse, la Blancaneu o la Sireneta.
Catalunya Informació.
Títols d'esports.
Avui juguen més partits de classificació per l'Eurocopa. Espanya ja té el bitllet assegurat després d'haver guanyat a Noruega. A la Lliga de Segona avui es tanca l'onzena jornada amb un Llevant Racing de Ferrol a les 9. Aitana, bon matí. Dona per bo tot el que ha passat. Si ha de servir per aplicar els canvis que li calen al futbol femení. Ho ha explicat a la Sexta. I Robert Lewandowski millora de la seva lesió i sembla que podrà jugar al Clàssic de Lliga del dia 28. Així ho ha avançat el programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
Tarda en temps insegur, però amb ruixats més dispersos, encara podran ser intensos al litoral, algunes clarianes per l'oest del país, ambient de tardor. I demà, cel mig ennuvolat, algun ruixat més puntual i repunta la temperatura al migdia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Què tal? Bon dia, a la 1:04. Comencem aquí al Catalunya al dia amb 5 exemples pràctics. Vic-Barcelona en cotxe, avui, que és dilluns 16 d'octubre, 2:45. Caldes de Montbui-Barcelona, en 2 autobusos diferents, 2:30. Granollers-Barcelona en cotxe, 2:50. Vic-Barcelona en tren i autobús, 2:39. Badalona-Barcelona en metro i autobús, 1:20. Segur que teniu amics, companys de feina, família, que poden contribuir a allargar aquesta llista d'exemples de com s'ha viscut aquest dilluns de caos total en la mobilitat al país. Estàvem preparats per enfrontar-nos a un dilluns de després del Pont del Pilar amb l'enrenou que suposaven les conseqüències del tall de la R3 entre Parets i la Garriga per avançar en aquest desdoblament de la via, una reivindicació històrica per acabar amb la línia única de trens de Vic. Però ens hem trobat que un accident mortal ha tallat la ronda de dalt, que hi ha hagut més incidències en altres línies de Rodalies, problemes de metro, problemes al tramvia, i tot plegat ha convertit aquest 16 d'octubre en un dia horribilis de mobilitat, a més, en pluja. Doncs precisament avui hem preparat un Catalunya al Dia especial transport públic. A més d'explicar-vos aquest tall de la R3 i com han funcionat els busos que Renfe ha posat com a servei alternatiu, volem fer-vos una radiografia de com tenim la xarxa d'autobusos interurbans al país. I ens aturem en cada racó, ho farem així per saber on hi ha els principals problemes i definir en la mesura del possible si el govern els té tots detectats i quines són les solucions previstes. Hem convidat a l'estudi Oriol Martori, que és el director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, i també en Daniel Pi, que és el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Aquest sistema actual del transport públic interurbà d'autobusos a tot Catalunya consta, ens diu el nostre expert Joan Garcia, que també escoltarem, de gairebé 850 línies, més de 150 concessions i prop de 1.500 vehicles que cobreixen una xarxa de 18.000 quilòmetres i mouen 70 milions de viatgers anuals. Aquest Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, en Joan Garcia, la Maria Diumaró, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Així que comencem.
Catalunya al Dia. Catalunya Informació.
Com us deia, matí més complicat del que es preveia pel que fa a la mobilitat, a banda del tall ferroviari a l'R3, altres incidències a la xarxa de Rodalies, a la del metro i al tramvia, a més d'embussos de trànsit que, déu-n'hi-do, a primera hora, han fet molt difícil el transport de tota mena. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Marta.
D'entrada, fem un inventari del que ha passat.
Sí, mira, la línia R2 de Rodalies, nord i sud, hi ha hagut incidències, una al sistema d'electrificació de la Llagosta i una avaria a la subestació de del Garraf, que ja s'ha solucionat. En tots dos casos s'han vist afectats també els trens regionals. També hi ha hagut problemes a les línies R1, R3 i R4 per una incidència en un tren a l'Hospitalet. Al metro de Barcelona hi ha hagut un despreniment a l'interior del túnel entre Sagrera i Maragall de la línia 5 i a la línia 1 s'ha tallat el servei durant un quart d'hora entre les parades d'Universitat i Espanya. Al tramvia de Barcelona tampoc s'ha escapat dos problemes per una avaria al tram Besòs i per la pluja al tram baix.
El tall per les obres de desdoblament a la línia de Vic entre les estacions de la Garriga i Mollet Santa Rosa passa avui, per dir-ho d'una manera que tothom ens entengui, la prova de foc. És el primer dia feiner, ja sense la influència del Pont del Pilar i, per tant, amb la demanda habitual que té l'R3. I aquí a Catalunya Informació hem tingut durant tot el matí dos punts de connexió per saber, sobretot, com ha funcionat el servei alternatiu dels autobusos. Una persona a Centelles, la Nàtia Dell, una altra persona a l'estació de la Sagrera Meridiana, a Barcelona, que és qui rebia els usuaris que arribaven a la capital catalana amb autobús. Doncs, Miquel, explica'ns tu d'entrada què és el que t'has trobat.
Bon dia, Marta. A la Sagrera, els últims autobusos que fins a les 9 connectaven la Garriga i Centelles han anat arribant amb molta demora i molt amb comptagotes perquè també han anat tard per culpa de l'embús de trànsit que ha afectat tot l'àrea metropolitana. A la Sagrera també arriben autobusos de la companyia Segalers i els Express de la Generalitat. Pel que fa als usuaris que han fet servir l'autobús, han arribat molt tard a Barcelona.
Per els talls que hi ha hagut a l'entrada, portem 2 hores i quart. Hem sortit de Vic a les 7 del matí, que hi ha freqüència de busos cada 10 minuts, i hem estat parats, hem fet dreceres, però 2 hores i quart de camí. Però ara, com que hi ha aquest tall a Rodalies, tothom ha començat a anar amb autobús i ha estat una bestiesa.
Durant els pròxims 3 mesos, les obres afectaran uns 12.000 usuaris cada dia.
Gràcies, Miquel. De seguida anem a Centelles, on hi tenim la Nàtia Dell. Dèiem que avui amb nosaltres tenim el director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Oriol Martori. Bon dia i benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per venir en un dia com avui. Ja ho dic, això estava preparat d'abans. No sabíem que avui passaria tot el que ens explicava el Joan que ha passat. No sé si ara de seguida anirem a Centelles perquè la Nati ens digui com ho rebia la gent. Tenim la Nati a punt? Sí, tenim la Nati a punt. Doncs anem primer a Centelles. Escoltem, senyor Martori, què ens explica de com ha funcionat aquest primer dia dels talls a la R3. Nati.
Aquí es nota que han deixat de funcionar els busos directes. S'han acabat a les 9 del matí i veiem gent esperant-se més estona del que voldrien per agafar els enllaços. Però l'ambient és tranquil, és hora avall. Aquí, a diferència de la Garriga, sí que hi ha informadors de Renfe. Els usuaris, però, estan cansats d'haver d'invertir tantes hores per desplaçar-se, com el Conjario, que es queixa d'una mala coordinació perquè des de Barcelona a Puigcerdà avui tardarà el doble.
Es un poco incómodo, claro, que sí, porque a mí me parece que es mala coordinación. Se supone que si hubiese más trenes, pues ayer antes uno madrugaría más para llegar aquí con el que se fue, pero no, es el primero que cogimos supuestamente para llegar temprano, y resulta que llegamos acá y nos dicen que hacía 15 minutos se había ido.
Pel David, que ha sortit a Santa Perpètua a primera hora del matí per anar a classe a Vic, és intolerable que encara sigui a Centelles.
Bueno, pues em sembla una vergonya haver d'invertir 3 hores i encara no estic a classe, i pues això, que és un pal cada dia estar aquí esperant el tren, esperant el bus per res.
En aquest sentit s'expressava també l'Helena.
Y bueno, me ha tocado hacer varios transbordos. Estoy desde las 7:15 de la mañana haciendo el trayecto y ha sido un poco traumático.
Recordem que aquesta és l'única línia de Rodalies amb una sola via, d'aquí la necessitat històrica de desdoblar-la, perquè qualsevol incidència complica moltíssim la mobilitat d'una R3 que utilitzen 12.000 persones.
12.000 persones, déu-n'hi-do, Oriol Martori. Escoltant el que explicava ara la Nati i com després de l'experiència d'aquest ja sé que va ser el primer dia, el 12, 13, era divendres, però era pont, per tant, molta gent probablement no la va fer servir. Vist el que ha passat avui, podem extreure unes primeres conclusions de com ha funcionat, si hem pogut cobrir la demanda que hi havia, si es pot retocar alguna cosa?
Bé, primer de tot, és cert que estem en una situació complexa. Estem en una situació complexa perquè, com molt bé heu explicat, estem davant d'una inversió amb infraestructura que és històrica i que, per tant, celebrem que, per fi, doncs, puguem tenir unes millores de desdoblament de la R3 llargament reivindicades. En aquest context, és cert, doncs, que aquestes inversions i aquestes millores comportaran tot un temps, doncs, d'unes afectacions importants en el servei. Ara hem de recordar que durant 11 setmanes ara tindrem aquest primer tall, però que després tindrem un tall posterior de 6 mesos. Per tant, durant aquestes primeres 11 setmanes s'ha posat un pla alternatiu de transport terrestre, en aquest cas, que posa l'operadora, que posa Renfe, amb el qual ens hem anat coordinant per intentar de minimitzar el màxim possible les afectacions, però al mateix temps també és cert que aquestes afectacions en cap cas podran suplir la rapidesa d'una connexió directa de l'R3 que hi havia en el seu moment. Per tant, aquests serveis alternatius que estem posant, en aquest cas per carretera, sempre comportaran alguna, malauradament, alguna molèstia per part dels usuaris. En aquest cas, el que hem fet han sigut dues actuacions. Una, aquesta primera coordinació d'aquests busos directes que surten des de la Garriga i des de Centelles, direcció Barcelona, i per altra, el reforç de l'E12, que és aquest servei de l'Express, que surt directament des de Vic. Ja hem posat, a dia d'avui, en marxa 5 reforços, que el que fan és, sobretot, en tenir busos alternatius o busos suplementaris que reforcen les expedicions recurrents que surten cada dia a primera hora, especialment, no?, les de primera hora d'anada a Barcelona, d'entrada a Barcelona, i les de després de tornada a Vic a mitja tarda. Per tant, són 5 busos que ja hem posat de reforç en aquests moments. El que hem anat seguint a dia d'avui com han anat aquestes expedicions, i pel que hem pogut copsar, no hem deixat ningú a les andanes, no hem deixat ningú a terra. És cert que moltes vegades el procés d'encotxament i el procés d'espera no és l'òptim, i per tant hi ha gent que s'ha d'esperar alguns minuts, doncs, per pujar bàsicament, doncs, en els autobusos, però a dia d'avui, per la informació que m'han fet arribar, no hem deixat ningú a terra.
Clar que la capacitat que té un bus express o 5 busos express no és la capacitat que té un tren. Això també s'ha de tenir en compte. Vull dir que és
Un tren té una capacitat d'entre 500 persones o, si és en composició doble, doncs 1.000 persones, i un autobús té una capacitat al voltant de les 70 persones. I, per tant, en aquest cas, doncs, no només és la capacitat dels autobusos, sinó també la capacitat d'encotxar i desencotxar ràpidament. Un tren té aproximadament unes 15 portes i un autobús, doncs, té una porta d'entrada, i, per tant, és cert que algunes vegades es generen molèsties perquè la gent ha d'esperar fins que hem pogut fer tot el procés d'encotxament.
Per tant, entenc que els pròxims dies, pel que fa a la R3 i els serveis que heu posat, continuarà tot igual. No s'ha de reavaluar res ni canviar res.
No, nosaltres estem amatents constantment a les demandes que hi ha, en aquest cas, per part del servei. Estem oberts a modificar o a incrementar algun reforç si és necessari, i també en aquest cas a reclamar sobretot a l'operador, en aquest cas a Renfe, que modifiqui el seu pla alternatiu de transport terrestre si no acaba de funcionar. És veritat que s'ha fet un pla, en aquest cas, força ambiciós. Hi ha 86 autobusos que es posen per part de l'operadora, i que aquests autobusos bàsicament han de servir per cobrir totes aquelles necessitats que hi hagin. Per tant, seguirem amatents i seguirem fent l'anàlisi pertinent, sí, cada dia, i, per tant, si hi ha alguna cosa que no ens acaba de funcionar o algun servei que hem de retocar, el retocarem, i demanarem també a l'operadora que també, doncs, faci els canvis que siguin necessaris, uh-huh, en aquest sentit.
També tenim el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Daniel Pi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Daniel. Vosaltres considereu que aquest dispositiu pel tall de la R3 s'ha plantejat bé d'entrada?
Els trens són insubstituïbles. Llavors, tot el que sigui fer baixar la gent del tren i posar-la en un autobús sempre generarà problemes. Sobre com han anat aquests dies, el que poc que portem, llums i ombres. Llums, alguns dels serveis directes estan funcionant molt bé. Avui no, perquè l'entrada a Barcelona està impossible, però donen uns temps de recorregut que podem considerar-los correctes. Ombres, a les hores que has d'anar amb l'autobús que va per tots els pobles, els temps de recorregut es multipliquen per dos. I avui, a més, a l'estació de Centelles en amunt, els trens no anaven gens bé, cosa que feia que els que baixaven de l'autobús, potser contents perquè no havien trigat gaire des de Mollet, havien d'esperar mitja hora, fins i tot tres quarts, punt tren cap amunt. I l'última cosa, algun servei de reforç que hauria pogut fer el Departament de Territori, per exemple, el coneix la Garriga amb la R2, perquè la R2 continua funcionant, i que l'hem reivindicat repetidíssimament, no ha estat concedit. I aleshores, que no tenim bus directe o cap a Barcelona o cap a Mollet, ens trobem amb que els temps de viatge són absolutament desastrosos.
Anirem repassant com tenim la situació arreu del país. Ara és 1:15:02. Ja ho hem dit tots plegats, que avui és un dia, doncs, força inusual i bastant caòtic, perquè ara repassarem com tenim la situació del trànsit i del transport públic en aquest moment, però de fet venim d'un matí complicadíssim amb aquest greu accident mortal que hi ha hagut a la Ronda de Dalt. Un conductor que circulava en sentit Besòs ha envaït el carril contrari i ha acabat xocant frontalment contra un altre vehicle. El conductor d'aquest segon cotxe ha mort a l'acte. La Guàrdia Urbana ja investiga el sinistre. Mar Riera, sabem com ha anat l'accident?
Doncs mira, ha sigut a primera hora d'aquest matí, a 6:15, a l'altura d'Horta-Guinardó, en sentit Llobregat. Per causes que ara s'investiguen, un cotxe ha xocat contra la tanca que separa els dos sentits de la Ronda a Dalt i ha acabat xocant frontalment amb un altre turisme en un tram on es pot circular com a màxim a 80 km per hora. L'impacte, ens diuen, que ha sigut molt fort i els bombers han hagut d'excarcerar la víctima mortal, un conductor de 55 anys, i el conductor de l'altre turisme, que ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Ara la investigació de la Guàrdia Urbana haurà de determinar per quin motiu el cotxe ha envaït el carril contrari.
I aquest accident, Mar, en hora punta, com deia, ha provocat un caos afegit d'entrada a Barcelona.
Sí, la ronda ha estat tallada completament una hora i mitja en sentit Llobregat i després s'ha anat obrint de manera esglaonada, també ha afectat d'altres vies d'entrada. Com ha explicat a les 9 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
Tenim un panorama d'entrada al nord de la ciutat molt complicat, perquè hem hagut de tallar també la C58 per aquest accident tan dramàtic que hem tingut, fa que la gent busqui altres alternatives i llavors tot l'anell acaba congestionat.
Tot plegat, com dèieu, en un matí plujós i complicat a l'àrea metropolitana de Barcelona per diverses incidències viàries i també ferroviàries.
I com ho tenim en aquests moments des de l'equip viari? Marilu García, bon dia.
ha provocat llargues cues fins a mig matí ben bé a la ronda de dalt i a les vies que hi van a parar. Ara ja només veiem lentitud i aturades a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat per enllaçar amb la ronda de dalt, on hi ha trànsit encara molt intens des del Nus de la Trinitat i fins al Velòdrom d'Horta, però ja fa estona que no hi ha aturades. També ha afectat a força la ronda litoral en direcció al Nus de la Trinitat. Ara ja hi ha cues més o menys habituals des de Diagonal Mar fins la Barceloneta, circulació lenta amb aturades puntuals i en sentit Trinitat entre Sant Adrià de Besòs i la sortida del Bon Pastor. A la resta, també petites aturades a la B30, la calçada lateral de l'autopista AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, o bé per enllaçar amb la C58. Ara ja no consten més incidències, segons informen des del Servei Català de Trànsit. I pel que fa al transport públic, també hi ha hagut nombroses complicacions. Aquest matí continua la línia L5 del metro de Barcelona, interrompuda entre Sagrera i Maragall. A primera hora del matí, el tall ha sigut encara més llarg, ha sigut des de Sagrada Família fins a Sagrera. I és que hi ha hagut, segons ens han dit a fons de TMB, un despreniment en una volta del sostre a l'interior d'un túnel. De tota manera, no ha afectat ni persones ni cap tren, però es manté interrompuda la circulació del metro entre Sagrera i Maragall. I a Rodalies hi ha hagut en dos punts conflictius, R2 Nord i R2 Sud. Ara ja només queda la línia R2 Nord, on se circula per via única a l'altura de la Llagosta, per falta d'electrificació a la catenària, i això provoca retards a tota la línia.
Gràcies, Mariluz. Un matí complicat, encara ho ha fet més la pluja. Sapiguem si hem de continuar així les pròximes hores, Gemma Puig.
Encara queden alguns ruixats, però sobretot els més intensos descarreguen dins el mar entre la costa catalana i les Balears, però aquesta tarda mantindrem encara aquest temps insegur, amb alguns ruixats fregant la costa, el prelitoral, de forma més irregular i dispersa cap a comarques interiors. Entre ahir i avui han caigut aquests 115 litres a Calafell, 88 a Cunit, 41 a Torredembarra, 61 al Montmell o 44 a Badalona, per tant, litoral i prelitoral sobretot. Avui, en un migdia, amb unes temperatures més de tardor, amb aquestes màximes que els valors més alts se situaran cap als 25-26 graus com a molt, i molts termòmetres quedaran prop dels 20 graus. De cara a demà tindrem encara alguns núvols, a primera hora hi pot haver alguna gota fregant la façana litoral, després al migdia tindrem més clarianes, algun ruixat puntual a la tarda, poqueta cosa en conjunt, i amb unes temperatures que tiraran cap amunt, remunta una mica la temperatura amb aquesta situació de sud, i es mantindrà així també de cara a dimecres. Sembla que la pertorbació més activa ens arribarà entre dijous i divendres.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
De seguida ens ocupem dels altres problemes del transport interurbà, però en Joan García li ha quedat alguna pregunta al calaix.
Dues consultes. El director general, ho sentíem a primera hora els usuaris, ara també ho deia en Daniel Pio, que han utilitzat els autobusos, no els directes, sinó els que han anat parant a cada parada del tall que no hi ha en servei. Alguns ens deien, hem arribat, se n'ha anat l'autobús, l'altre no ha arribat fins al cap de mitja hora, a més no sabíem els horaris a quina hora sortien.
Quadrar una cosa amb l'altra, no? Això deu ser difícil.
Sí, tenim dos serveis, bàsicament, que substitueixen bàsicament aquest tall de la R3, bàsicament entre Centelles i Mollet. Un que fa totes les parades que en teoria feia, doncs, que hi havia al mig de la R3, i un que és directe de connexió entre Mollet i Centelles. Aquests autobusos, en principi, han d'arribar i marxar en el mateix temps que les capçaleres arriba o marxa el tren. I, per tant, aquí sí que ens hem de coordinar molt millor amb Renfe per tal de que hi hagin els autobusos necessaris, en el cas de que quan arriba el tren que hi hagin els autobusos necessaris en els dos extrems de la capçalera.
O sigui, aquí he entès que no és un servei llançadora, sinó que...
No és un servei llançadora, sinó que és un servei que surt quan el tren arriba.
I l'altre, quan feia el comentari de que només hi ha una porta per entrar als autobusos, no podem encotxar per les dues portes, la de davant i la del mig, i limitar a la meitat el temps aquest d'encotxament?
Aquest és un tema que tenim sobre la taula, és un tema que en els pròxims mesos hi treballarem, especialment en aquells serveis més tensionats, precisament, perquè precisament el que volem és, doncs, augmentar d'una porta a dues portes, com bé comentàveu, no? És a dir, tenir...
Com fan alguns autobusos de Barcelona.
Exacte, d'encotxar, doncs, per la porta davant...
Si la cua és inferior, clar.
I per la porta darrere. Amb això reduiríem a la meitat el temps d'entrada i sortida. Aquí és un tema de tenir validadores, per tant, les validadores que la gent utilitza, doncs, per validar el seu tíquet de transport públic, tenir-les també a la segona, a la segona porta. Per tant, és un tema que estem treballant.
Molt bé. Fest aquest aclariment, ara sí, ens situem a Vilafranca del Penedès. Avui, doncs, hi ha tornat a haver llargues cues a primeríssima hora a l'estació d'autobusos. Per tant, es repeteix des de l'inici de curs, això ja fa un mes, tant a l'anada com a la tornada, tot i algun autobús de reforç que s'ha posat, que sí que s'ha posat. Cal dir que a partir d'avui s'incorpora un autobús més en aquesta línia del bus express, que està, doncs, com veieu, molt saturada. Tenim allà la Montse Gené Riba, la corresponsal. Bon dia, Montse.
Hola, Marta, bon dia.
Fa uns dies parlàvem que les obres de la R4 de Rodalies fan que tothom depengui ara de l'autobús per anar a Barcelona a treballar o a estudiar el que calgui. La situació continua exactament igual, ara?
A primera hora, sí. Hi ha tantíssima gent que arriba a l'estació i es va posant a la cua, que fàcilment dona la volta sencera a l'estació entre les 6 i un quart de 8. Després ha anat baixant més de pressa que al principi de curs i cap a 3 quarts de 8 s'ha pogut absorbir tota la cua. Però vaja, cada 6 a 7 hi ha un tap important, com ens deia aquest estudiant, l'Abril, cosa que fa que s'hagin de llevar molt més d'hora del que oferien.
Des de que ha començat el curs, cada dia és arribar a les 7 i 20 i no pujar, a les 6 i 20 i no pujar fins les 7 i 10.
També es mantenen els problemes a la tornada, quan un cop han treballat o han anat a classe, trobar lloc a l'autobús es converteix en una odissea i passa això que ens deia el Marc.
A vegades et passes 2 hores i mitja, 3 hores per tornar a casa i el poc temps que tens lliure per estar amb la família, doncs el perds, no? I això és el dia a dia de dilluns a divendres.
I per poder copsar el cansament per aquesta situació, sentiu el que ens diuen l'Imma, el Guillem, l'Aina i el Sebastià.
Desesperant. Jo fa 20 anys que vaig començar a estudiar a Barcelona i anava millor que ara.
S'han afegit, crec que, com 10 busos. Aviam què tal, però de moment es veu bastant insuficient.
Pràcticament sempre arribes tard, sigui per les cues, perquè no arribes al bus, o perquè hi ha molts embusos, que això tampoc té culpa del món bus.
Ja, quan arribes aquí, ja te posen la cua i saps que tens 3 busos per davant.
Avui, doncs, segons el Departament de Territori, ja hi ha l'autobús llançadora que farà 12 viatges més durant el dia d'anada i de tornada. Veurem, doncs, si es nota.
Senyor Martori, què responem a tota aquesta gent que diuen que tenen molts més problemes que fa anys enrere?
És cert que en aquesta línia tenim una especial tensió, i aquesta especial tensió ens ve derivada bàsicament, doncs, per les obres que estem tenint en el corredor mediterrani, per tant, unes obres en l'infraestructura ferroviària. En aquesta línia hem tingut un creixement superior al 30%, quan normalment nosaltres amb les altres línies estem tenint uns creixements entre el 5 i el 10%. Per tant, aquest creixement sobrevingut, que ens ha vingut bàsicament en aquest mes, ha fet que les condicions d'operació del servei i que les condicions d'espera, doncs, siguin més altes de les normals. I és cert, en aquest sentit, que estem tenint una especial tensió en aquesta línia, especialment amb l'E6, que és el de Vilafranca-Barcelona. En aquest sentit, al llarg d'aquest mes, hem posat fins a 6 serveis de reforç, que bàsicament aquests serveis de reforç venen a doblar les expedicions amb els horaris regulars, i avui introduïm un vehicle nou. Durant els pròxims dies o setmanes continuarem monitoritzant què ens està passant bàsicament amb aquest E6, i si hem de posar algun reforç més, el continuarem posant. Però aquí hi ha un tema que és molt important, i és que nosaltres, i això abans ho hem dit, no podem arribar a substituir un transport altament massiu com és el transport ferroviari per autobusos. La capacitat que nosaltres tenim per posar reforços en aquest sentit també és limitada, perquè els contractes programa que tenim amb les operadores, doncs, així ens ho limiten també d'alguna manera, i per tant, malauradament, tenim la capacitat en aquest cas que tenim, no? Per tant, aquí sí que hem de fer una crida, i una crida molt important també, a que l'operadora, aquí a Renfe, també es faci responsable d'aquelles infraestructures, d'aquells talls, d'aquelles operacions de manteniment o aquelles operacions de millora en què estan fent a la infraestructura, i per tant ens hem de poder anticipar, hem de poder nosaltres també reclamar al Ministeri i demanar a DIF que aquelles infraestructures, aquells talls d'infraestructures que representen unes condicions d'un canvi d'hàbits molt significatius, doncs, d'origen destí, que vinguin acompanyades també de reforços, en aquest cas significatius, a través d'uns PATs, de plans alternatius de transport per carretera, també en aquestes línies. De la mateixa manera que hem fet un reforç i que hem exigit un reforç important, en aquest cas, en l'E12 de Vic, en aquest cas, doncs, també haurem de demanar un reforç específic, en aquest cas, doncs,
a Renfe, en aquest cas, sí.
En aquest cas, sí, a Renfe. Uh-huh. A Renfe o a DIF, que és la responsable, en aquest cas, de les obres, no?
Daniel Pi, alguna cosa més a afegir sobre els problemes de la gent de Vilafranca, bàsicament?
A veure, sobre els problemes que tenim aquí a la zona, a la tema de l'R3, i ara això que es comentava, el Departament de Territori s'ha de fer càrrec també del reforç d'aquelles línies que, com a conseqüència que tenim un tall, incrementen la demanda. I això ho havíem parlat amb el Departament abans de l'estiu, de que hi ha alguns casos en els quals la solució més fàcil és portar la gent fins a l'estació més propera de la línia de l'R2, que sí que continua funcionant. Dic això perquè dic que la gent de la Garriga, que és la segona estació que genera més moviment de tota la línia, hem d'anar amb un autobús que per les característiques físiques del recorregut triguem una hora per arribar a Mollet. Això és el mateix que dir la gent es busqui la vida, i això el Departament de Territori no ho pot dir. No ho pot dir perquè és un problema de mobilitat que ens trobarem tots a la Meridiana fent cua per intentar entrar a Barcelona. Per tant, a més d'exigir, i aquí sí que ho veiem claríssim, d'exigir que facin la seva feina, però a més, pensem si hem d'aconseguir que algunes de les connexions es fagin d'una altra manera com s'han plantejat, perquè de la manera que s'han plantejat, a l'hora que no hi ha directes, no són viables. La gent no pot multiplicar cada dia per dos el seu temps de recorregut, i això és el que ens està passant.
Són 2:15 del migdia, saltem ara a la comarca de la Selva. A Sant Hilari Sacalm, pràcticament cada matí hi ha usuaris que no poden pujar l'autobús de les 7, el que va cap a Girona. No hi caben, literalment. Hi ha passatgers que arriben gairebé una hora abans per assegurar-se un lloc. Tu ho has pogut comprovar, oi, Laia Claret? Bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Sí, sí, i tant. Vam arribar, mira, 6:45 del matí i hi havia aproximadament una vintena de persones a la parada fent cua. I dic fent cua perquè també hi havia dos agents de la policia local controlant aquesta filera que ningú s'interessa intenté escolar. La primera persona que va arribar-hi va ser 6:45 del matí per agafar l'autobús de les 7, eh? I, evidentment, hi va haver veïns que, un cop va arribar l'autobús, se'n va anar, ells es van quedar fora, concretament 7.
Sí, vine. Com que jo baixo Santa Caterina, treballo allà, doncs m'emporto
jo. Jo hi vaig amb tu, doncs.
Què fareu?
Ens esperarem al bus de les 7:30.
Quants cops t'ha passat?
Uah, portem un mes, doncs podem passar, no sé, 8 o 9 vegades, ja.
Aquest autobús, què passa? Que ve d'Arbúcies i, per tant, ja arriba amb seients ocupats. I pràcticament cada dia, i aquí no el pot agafar, ens deien un dia 6, 7, 8, 9, 10 persones, gairebé a tothom que feia la cua li va passar.
Vaig tenir que trucar al meu pare perquè em vingués a buscar. Ara està treballant, no puc trucar-lo perquè em vingui a buscar un altre dia.
Algun dia sí que m'he quedat i m'ha hagut de portar ell.
Per tant, tu has hagut d'agafar el cotxe.
A primer, de fer la ruta cap al seu institut, després de tornar del meu i a per qui em pueda, bàsicament.
Depeneu també de la gent que l'agafi Arbúcies per si cabeu o no.
Sí, bé, tots no hi cabem, això està clar.
Els usuaris, què ens expliquen? Doncs que els altres anys això no passava i l'alcalde, Jordi Rotllan, ho atribueix a això.
Segurament forma part de l'èxit de la promoció del transport públic. Des de que es van implantar les bonificacions de tarifes, la demanda ha anat creixent.
Clar, hi ha alguns tipus de bitllet, des de Sant Hilari cap a Girona, que amb les bonificacions costen la meitat. I sobretot aquest augment s'ha notat a partir del mes de setembre, és a dir, després d'aquest estiu. De fet, vam parlar amb el Departament de Territori i ens va confirmar que estudiaven això, no?, la manera de reforçar aquest servei, i que una opció seria posar un segon autobús, cal veure quin tipus, a quina hora i quan es posaria en marxa.
Doncs no sé si Oriol Martorit té alguna novetat sobre això, perquè és molt específic. És un problema a Sant Hilari Sacalm per anar a Girona cada dia al matí.
Sí, en aquest context, i ara entraré a parlar una miqueta d'aquesta línia, i la millora que estem fent al respecte, però sí que m'agradaria dir que aquest fort increment que estem tenint és bàsicament és un tema multifactorial, és un tema que bàsicament, com sabeu, portem des del setembre del 22 amb fortes bonificacions en el transport públic, en aquest cas del 50%. Aquest any, el 2023, va haver-hi també l'extensió de la T-Jove, bàsicament que vam passar dels 25 als 30 anys, i per tant la T-Jove a tot el país, perquè no la teníem a les 3 ATMs, a Lleida, Girona i Tarragona. També està havent-hi un canvi d'hàbits molt significatiu. Les fortes pujades dels costos energètics estan fent que molta gent no es permeti o no vulgui invertir aquests diners en transport privat, i per tant s'està passant al transport públic. I els problemes recurrents que estem tenint en el transport ferroviari, especialment amb Renfe, fa que més gent que mai s'estigui abocant en el transport per carretera, en aquest cas en autobús. Per tant, les línies interurbanes estan més tensionades que mai. Com he dit en el començament, estem tenint increments per sobre el 10%, i per tant estem posant tots els mitjans necessaris per intentar corregir aquest fort increment. És una gran notícia que la gent estigui agafant el transport públic i és realment el que volem. Ara bé, aquí tenim un altre problema afegit, i és que tenim una gran desigualtat entre hores punta i hores vall. I, per tant, nosaltres, com a Departament de Territori, el que volem és moure persones, no volem moure ferro. I, per tant, el que ens està passant avui en dia és que tenim una altíssima demanda amb hores punta. És com si, per exemple, en una escola de 8 a 9 necessitessin el 100% dels mestres i a partir de les 10 necessitessin...
Dos
mestres, no? Què fas amb aquesta plantilla? Doncs això ens està passant amb el transport públic. Nosaltres el que no podem fer és posar només reforços que són en hora punta, perquè els autobusos no els podem després guardar i els conductors no els hi podem dir que se'n vagin
ara
cap a casa.
Ara se'n va a casa vostè, tant, que no té més feina.
Exacte. Per tant, aquesta és una situació que és complexa i que, per tant, estem intentant adreçar. Tot i així, cada any anem reforçant, cada any els pressupostos augmenten en aquest sentit, i especialment a Sant Hilari el que farem, hem detectat que és una de les línies que tenim tensionades, i a partir del pròxim 23 posem un nou servei, precisament a primera hora del matí, a quarts de set del matí, que precisament estarà fent tot el dia, doncs, aquest recorregut extraordinari, i que a les tardes reforçarà també aquest
reforç. És a dir, un nou bus a quarts de set, Sant Hilari, Girona.
Sí, correcte.
I la tornada de després.
Exacte, que esperem que doni resposta, bàsicament, doncs, a aquestes necessitats, doncs, que té la ciutadania, en aquest cas.
Laia, ja tens feina per anar a comprovar-ho a partir del 23?
Ho comprovarem, exacte. Molta gent ens deia que sortint a les 7 arribava pràcticament tard a les 8, perquè hi ha uns 40 minuts, doncs ara dos quarts de 7. Mira, hi serem dilluns.
Vinga, doncs. Gràcies.
Adéu.
Adéu-siau. En aquest debat, per això, també volem sentir les empreses concessionàries dels serveis, perquè la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers és la patronal que les agrupa, i el seu president, José María Echevarría, feia dues peticions, una d'econòmica i una altra de servei, quan se'ls demana justament aquests reforços que dèiem.
Moltes d'aquestes expedicions no tenen la compensació econòmica per part de l'administració, ni en temps ni en forma. Què demanem? Pues que hi hagi una partida pressupostària, que s'hagi una planificació més a llarg plaç i que aquestes expedicions se puguin implementar no per a hores punta, sinó per a tot el dia.
Senyor Martori, el senyor Echevarría de la patronal, que diu que quan es demanen reforços moltes vegades la dotació econòmica arriba tard.
Sí, els processos administratius moltes vegades no són tot lo diligents que a nosaltres ens agradaria, especialment amb els descomptes. En aquest cas hem tingut un procés de tramitació complexa i estem pagant un pèl més tard del normal. En aquest cas nosaltres, amb les empreses concessionàries, el que hem fet és avançar els pagaments dels contractes programa, paguem trimestralment, i el que hem fet és pagar al començament de trimestre. I per tant, estem al dia en aquest cas. Sí que és cert que els reforços o, per exemple, les bonificacions, en aquest cas, anem un pèl tard endarrerits, en aquest cas, en els pagaments.
Dos quarts i set minuts de dues. A Lleida, les rodalies ferroviàries són molt escasses, com sabeu, i per moure's des dels pobles del Segrià fins a la capital, els autobusos en hora punta sovint, doncs, també van molt plens. Últimament s'estan multiplicant les queixes en poblacions com Almacelles, Rosselló o Torrefarrera. Estela Bossoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Avui mateix una dotzena de persones s'han quedat sense poder pujar el primer bus que va d'Almacelles a Lleida i diuen que això no és una situació excepcional.
No, i per això l'Ajuntament ha obert un canal a través de la seva pàgina de Facebook per recollir les queixes dels afectats i presentar-les a l'ATM, l'Autoritat Territorial de Mobilitat de Lleida. El més col·lapsat és el que surt a tres quarts de set, perquè no n'hi ha cap més fins a les vuit. Per això l'alcalde Joan Bosch en reclama un altre entremig.
Llavors ja aconseguiríem una fluïdesa de cada mitja hora, una sortida cap a Lleida.
També hem parlat amb una usuària, la Macarena, i ens explicava que a les cues inevitablement hi ha situacions de tensió.
Hi ha gent que fa de tot, o escola i tal, o la gent també se fica nerviosa perquè se queda baix. Perquè, clar, la gent necessita anar a Lleida com sigui, a veure si ho solucionen.
A la línia que uneix el Ferràs amb Lleida, els busos es van omplint i quan arriben a Rosselló o Torrefarrera, les últimes poblacions abans de la capital, costa trobar lloc. L'ESME, veïna de Torrefarrera, ens ha explicat que darrerament han posat un tercer bus de suport, però tot i això insisteix que el servei va al límit.
Que de moment ara no ens quedem a terra, però potser arribarà el dia que ens tornarem a quedar, perquè cada vegada hi ha més gent. I el dia que em vaig quedar a terra eren 34 persones que ens vam quedar. Vull dir que quasi és un autobús, eh? Vull dir que molta gent.
El Consell Comarcal del Segrià demana a l'ATM que faci un estudi poble per reformular i reforçar les rutes que no acaben de funcionar.
Un altre punt conflictiu, Estela, és el transport fins a l'Institut de la Caparrella, que està a uns 3 quilòmetres només del centre de Lleida.
S'hi acull alumnes de batxillerat i cicles de pobles de la vora que no tenen garantit el transport, un problema que el president del Consell, David Massot, creu que mereix una solució.
Els autocars que van a ESO, si s'obre, per exemple, l'autocar de col·legi, si s'obre 10 places, doncs pots ficar 10 batxillers. El problema aquí és que n'hi ha 10 més que es queden a terra. I nosaltres el que demanem és de ficar o un autocar més gran, que a vegades no hi és, o simplement un altre autocar, o un minibús, o el que sigui.
I els autobusos urbans de la capital que pugen a l'institut també es col·lapsen.
I a les Terres de l'Ebre els esforços se centren a reclamar que es creï justament una autoritat del transport pròpia de la zona, una mesura que ajudaria a millorar el funcionament i augmentar les freqüències. Anem cap a Tortosa. Jordi Barranca, per què exactament això? Com podria beneficiar els usuaris?
Bon dia, Marta. Doncs primer de tot faria que les decisions bàsiques del servei es decidirien des d'aquí, és a dir, des de les Terres de l'Ebre, i també serviria per introduir algunes de les millores, tal com denuncia el portaveu de l'entitat, Josep Caçador.
En aquests moments costa més car anar de Móra d'Ebre a l'estació de Móra que anar de Móra d'Ebre a Tortosa, en abonaments, coses d'aquest tipus. No existeix planificació, no hi ha res de tot això. I això, per a començar, sento que hauria de fer una autoritat territorial, que és el que funciona a Tarragona, a Lleida, a Girona.
Una autoritat del transport que, segons reclamen, també hauria d'articular el territori, cosa que a dia d'avui no passa.
Dos temes importants. L'articulació. L'articulació i la coincidència entre uns i els altres, la unificació de tarifes. Entre uns i els altres, no només en els trens, sinó els propis autobusos, de que un autobús arriba a una estació i després ne marxa un altre cap a un altre lloc, no? Una miqueta de sincronització.
I també hi ha un altre punt important, els títols de transport, i és que aquí a les Terres de l'Ebre targetes, per exemple, com la T Jove, no funcionen perquè no estan actives.
I què hi diuen els usuaris?
Doncs hi ha una mica de tot. N'hi ha que estan satisfets, però també n'hi ha d'altres de força crítics.
Jo faig Amposta i Sant Carles. Les parades són rapidíssimes, va sempre a hora.
És correcte, l'únic que no trobo bé és la tornada, perquè l'últim autobús que puja, el de tornada no n'hi ha. O sigui, baixa igual, però no podem baixar.
Li donen un tractament d'autobús escolar.
Pues que a mig matí podríem marxar un altre bus de Tortosa a Gandesa.
Són molta gent les que demanen en autobús i els autobusos sempre van estar dalt. O sigui, jo sempre dic que muntar l'autobús al meu poble és una loteria.
Tot plegat en una zona on la majoria de línies connecten els diferents municipis amb la capital de comarca o també amb ciutats més grans com Amposta o Tortosa o fins i tot Tarragona o Barcelona.
I al Camp de Tarragona, justament, els problemes afecten sobretot les línies del nord, que són les que connecten amb el Baix Penedès. Manel Sastre, bon dia.
Sí, Marta, bon dia. Aquí també s'ha notat l'efecte d'aquest trasbassament de viatgers del tren i del cotxe cap als autobusos pel preu de la gasolina i el mal servei de Renfe. L'augment de la demanda i la falta de freqüències, però, fan que es deixi gent a terra en algunes de les últimes parades, com passa sovint a la d'Altafulla.
No fan la parada que correspon perquè van plens de passatgers, que ve un altre autobús darrere, però la qüestió és que quan passa l'altre autobús també va ple, o perquè tarda molt a passar. Hi ha vegades que m'hi ha hagut d'esperar més de mitja hora.
L'empresa concessionària Autocars Penedès assegura que a principis de temporada sempre cal ajustar oferta i demanda. Josep Civill, conseller delegat, ens explicava, es queixava, que l'administració no ajuda gaire a compensar els reforços que han de posar, entre altres coses, pel mal servei que dona Rodalies.
Renfe tampoc funciona massa bé. Clar, tot això genera increments. Aquests increments, Autocars del Penedès ja posa més vehicles d'alta capacitat i reforços i tot això, però clar, posem més infraestructura que no podem compensar amb els costos reals i hem de posar diners de la nostra butxaca, però és que a part d'això és que tampoc tenim suficient infraestructura perquè quan vas a buscar un autocar et diuen fins d'aquí un any no el tindràs.
Manel, i quina és la situació a la resta del Camp de Tarragona?
Mira, la majoria de concessionaris a la resta d'espais on es fan línies les té l'empresa Plana, que transporta el 85% de la gent que es mou en transport públic. Glòria Vallcorba, la directora adjunta, destacava l'increment d'usuaris dels últims anys i deia que possiblement hi haurà augments de serveis en línies amb més demanda.
Com per exemple serien la de Almoster Castellbell i Reus o la de Riera Catllà Tarragona. Una altra seria la Metlla Tortosa, per exemple, que al final són línies. Hi ha una quantitat de passatgers que sempre apreciarien que es reforcessin les línies amb més freqüència d'horaris.
I a les comarques d'interior, com el Priorat, les queixes són també per falta de freqüències que obliga milers de persones a dependre del cotxe. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, ja està negociant amb el govern més línies i amb sistemes imaginatius.
A la cerca de noves alternatives.
com podria ser doncs, un servei de transport a demanda, per exemple, potser amb vehicles més petits que poguessin donar cobertura a les necessitats reals.
En aquestes comarques, l'accés als busos és clau per millorar les condicions socioeconòmiques de la població.
Gràcies, Manel. Senyor Martori, clar, tenim una xarxa de transports de què? De fa... del segle passat, de principis de segle, i som 8 milions de catalans ja i necessitem una xarxa de transport del segle XXI i fins i tot més enllà. Què està fent la Generalitat per poder dibuixar un nou esbós o un nou dibuix de com ha de ser aquesta xarxa?
Aquí un apunt molt ràpid sobre tots els temes que s'han anat sortint i que hem anat escoltant. Un dels temes que estem treballant de cara al 2024, i això serà una realitat en els pròxims mesos, és la integració tarifària de tot el país. És a dir, a dia d'avui tenim diferents territoris, com és, per exemple, les comarques pirinenques o la Vall d'Aran, com les Terres de l'Ebre o, per exemple, moltes comarques de Girona, que no estan integrades dintre d'un ATM, per tant, no estan integrades tarifàriament. I, per tant, aquells títols que estan que socialment doncs agrupen més persones, com és la T16, la T-Jove, doncs no es poden utilitzar en aquests territoris. Per tant, durant el primer trimestre del 2024, les comarques del Pirineu i l'Aran estaran integrades ja a l'ATM de Lleida. Durant el segon trimestre estem treballant amb la integració de les Terres de l'Ebre amb Tarragona i progressivament al llarg de l'any acabarem d'integrar la resta de territoris. Per tant, jo crec que aquesta ja és una primera gran notícia, per tant, on tindrem per primera vegada tot el territori integrat tarifàriament i, per tant, tot el territori amb les mateixes oportunitats i igualtats, en aquest cas,
i per condicions.
Uh-huh. En aquest sentit, com molt bé es comentava, tenim unes condicions que porten contractes, molts d'ells, des de fa pràcticament 100 anys, que expiren totes el 28.
Les concessions, vol dir, dels autobusos, eh?
Exacte. Que expiren totes el 28 i que ja hem començat els treballs, no només amb el sector, sinó amb diferents entitats, amb diferents associacions, per tal de redefinir, sobretot, com ens volem moure, com volem aquest servei de cara al futur. Serà un canvi significatiu, bàsicament perquè els hàbits de mobilitat estan canviant, la ciutadania ens reclama nous hàbits de mobilitat i, per tant, hem de redibuixar no només com ens movem, sinó com ens volem moure de cara al futur. Per tant, temes com el transport a demanda, temes com, per exemple, els busos ràpids o busos express, com els reforcem, temes com la digitalització i, per tant, la comunicació, la informació en temps real, com estan els serveis, a quina hora em passarà l'autobús, quan trigaré a desplaçar-me, el fet de que l'autobús s'ha convertit també no només en un mitjà de transport, sinó en un hàbit on la gent hi treballa, la gent hi socialitza. Per tant, l'autobús i el transport públic s'ha convertit en la nova llibertat dels joves. I, per tant, hem de consolidar aquesta nova llibertat, hem de reforçar aquesta nova llibertat i, per tant, hem d'extendre aquesta xarxa i reforçar-la al llarg del país els pròxims anys.
I en aquest nou pla hi haurà també un operador públic, com pugui ser, per exemple, el cas de Ferrocarrils de la Generalitat en el cas dels trens?
Jo crec que això ho hem d'estudiar. El fet de que la cooperació pública o privada estigui funcionant, jo crec que és un element clau i segur que serà un element clau de cara al futur i, per tant, qualsevol mecanisme de cooperació pública o privada segurament que està present, però aquí el govern té el deure d'estudiar totes les alternatives i, per tant, quina és la millor solució que pot donar servei, en aquest cas, als usuaris.
Una última reflexió del portaveu de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Daniel Pi, sobre com hem d'encarar el futur d'aquest mitjà de transport per ser, a part de sostenible, doncs perquè la gent el pugui utilitzar i no hi hagin tantes queixes?
La coincidència en què la gent cada vegada faci servir més el transport públic és una molt bona notícia, però llavors hem de ser capaços de donar un transport públic de gran qualitat. Nosaltres acostumem a dir allò de que el transport públic ha de ser el transport dels intel·ligents. Doncs bé, això ho hem d'aconseguir, això vol dir horaris que coordinin, això vol dir una informació molt ben plantejada perquè la gent sàpiga quan li ve i quan no li ve el transport que està esperant. Una connexió entre els diferents transports, no hi ha competència, s'alimenta entre ells, el tren alimenta el bus i viceversa, i sapiguer utilitzar, i sapiguer donar prioritat. És a dir, podem fer grans esforços que si després dissenyem malament una entrada en una ciutat o unes rotondes en una autovia, el transport públic automàticament va perdent competitivitat quan s'ha de posar a 10 per hora a cada rotonda que hem construït nova.
Daniel Pi, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui al Catalunya al Dia. Adéu-siau.
Bon
Oriol Martori, director general de Transports i Mobilitat. Ens queda ara, justament parlant dels busos a demanda, ara anirem al Pirineu, però com que ens vam comprometre a deixar-lo a partir de 3:15, ens hem passat una mica de temps, així que el deixem que pugueu marxar. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Bé, moltes gràcies.
Gràcies, Joan.
Molt bé, a vosaltres. Vinga. Adéu, Marta.
Com dèiem, al Pirineu, aquesta falta de línies regulars del transport públic fa que sigui popular el transport que ara a demanda ens deia el senyor Martori. Anem doncs cap a l'Alta Ribagorça. Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Com funciona aquí aquest tipus de mobilitat?
Doncs el transport a demanda és com un servei de taxi, però cofinançat per les administracions. S'ha de reservar amb antelació i té uns dies establerts, normalment són els divendres, com és el cas, per exemple, de la Vall d'Avui. Ens ho ha explicat la seva alcaldessa, Sònia Bruguera.
Nosaltres el que posem és un transport dels divendres cofinançat, és a dir, ells paguen 3 o 5 euros i el resto ho assumís l'Ajuntament. Llavors, el que si algú vol baixar, ells ho demanen el dia antes, se truca als taxistes, ells baixen a pont, fan una horeta d'espera, que si és una hora i alguna cosa no passa res, i els tornen a pujar. Bueno, això ho fem una miqueteta pel tema aquest, que no hi ha transport.
I és que aquí al Pirineu no hi ha gaires línies d'autobusos, si la immensa majoria són privades, algunes excepcions, com el transport escolar. Però el que sí que hi ha és una gran dispersió, llargues distàncies, poblacions petites, i amb força gent gran, uns no poden conduir, d'altres no tenen carnet, per tant, és un problema, com ens han comentat alguns usuaris.
Aquí, si no tens tu un vehicle propi, tens bastant problemes per moure-te, per poder anar al metge, per poder anar a comprar, que hauria d'haver-hi més línia d'autobús, més horaris.
Una situació, Pau, que podria canviar l'any que ve.
Doncs sí, en concret, el gener de 2024, l'Alt Pirineu i Aran s'integrarà al sistema tarifari del transport públic de Lleida. Això suposarà la creació de les zones 3 i 4, amb estalvis que arribaran gairebé al 80% en alguns preus de trajecte. Un pas previ, van explicar des de la Conselleria de Territori, per unificar tot el sistema tarifari de transport a Catalunya, que no funcionarà per zones, sinó per quilometratge, per evitar la discriminació respecte a les distàncies.
Doncs sí, és com el que explicava el director general de Transports. De fet, des de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU, que aglutina ajuntaments que treballen pel foment del transport col·lectiu, reclamen més servei a les zones més aïllades. Des de nuclis petits ens han explicat com promouen el transport a demanda. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, és la presidenta de l'associació.
Des de l'AMTU demanem pues, aquesta vertebració del país amb transport públic per carretera i, per tant, demanàvem freqüències en zones on hi ha molta dificultat. El que nosaltres hem treballat molt, sobretot en aquells punts on no arriben autobusos o on hi ha moltes dificultats, com poden ser poblacions més petites, urbanitzacions, nosaltres treballem molt amb el transport a demanda. Pot ser amb un autobús, que vingui l'autobús quan hi hagi demanda, quan no hi ha no passa, però també pot ser amb altres transports, pot ser amb minibusos més petits o pot ser amb taxis. Per tant, és un servei públic adaptat a la demanda del moment i del territori.
Un altre dels punts on hem detectat problemes és a Girona, a la línia d'autobusos que va de l'estació de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols. Tot i ser una línia que en alguns moments té reforç, els passatgers diuen que sovint han d'anar a drets. La Núria Pereira ens diu que un dels conductors d'autobusos li reconeixia que a vegades fa els ulls grossos perquè hi pugui pujar més gent de la permesa.
La gent pot anar a dreta dins del bus, sí o no, i per què?
Sí, si el bus lo permet. Si no, no. Depèn quins tipus de busos podem pujar més o menys.
Vostè, per exemple, en aquest autobús pot portar gent dreta?
Sí, fins a 72 persones.
En total, entre asseguts i drets?
64 sentat i l'altre dret.
I algun cop s'ha vist obligat a portar-ne més?
Sí. Te dic la veritat, sí. Són els jefes que manen.
Però és molt habitual o és esporàdic?
Habitual, habitual. Perquè jo ahir portava 84 i pico, ahir al vespre. El de la 21 a 15, que no es pot portar tanta gent, però bueno, és l'últim viatge.
Clar.
I des de la Universitat de Girona reclamen més freqüències també en el transport públic, d'una banda per facilitar-ne l'accés, però de l'altra per posar un gra de sorra en la protecció del medi ambient. Un estudi conclou que l'ús del cotxe particular que fan servir els estudiants genera un 70% de les emissions de CO2 de la UDG. Fèlix Martín.
Sí, bon dia. Números rodons. A la Universitat de Girona hi ha 15.000 estudiants. A banda de les facultats del barri vell, dos dels campus universitaris estan als afores de la ciutat. Un al sud, a Montilivi, al costat del camp de futbol. L'altre, al Parc Científic i Tecnològic. El rector de la universitat, Quim Salvi, reconeix que cal reduir les emissions que genera l'ús de vehicle particular.
Un 70% de les emissions de CO2 la genera la mobilitat de l'estudiantat. Per tant, si l'oferta de transport públic té en compte una mobilitat de pràcticament 15.000 estudiants diaris, la demanda, que és deixar el transport privat per poder-nos adaptar cada vegada més a un transport compartit i públic, s'anirà adaptant en aquesta nova dinàmica de mobilitat compartida.
Amb l'Ajuntament també estudiaran que als campus de l'ODG hi hagi parades al servei públic de la Girocleta. Tot això, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ja ha avançat que això no es podrà fer d'un dia per l'altre.
No, de veure com la Girocleta doncs, pot estar arribant tant al campus de Montilivi, al parc, de millorar les freqüències dels autobusos, i aquest és un tema complex que no resoldrà a curt termini, però que sí que hi ha una voluntat política del govern de la ciutat per acabar aquest mandat havent avançat en aquests dos àmbits.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Doncs d'aquí 6 minuts seran les 2 del migdia i ara deixem la mobilitat, parlem d'esports. Robert Lewandowski sembla que podrà jugar el clàssic de Lliga Barça-Madrid de dissabte 28. Oriol Moné, bon dia.
Bon dia, així ho avançava el programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. El polonès es recupera de l'esquins que es va fer ara fa 10 dies a Porto i és molt probable que pugui rebre l'alta mèdica de cara a enfrontar-se als blancs. Això sí, difícilment serà titular.
Protagonisme aquestes últimes hores també per un altre barcelonista, la jugadora del femení Aitana Bonmatí, que ha parlat per la Sexta.
La de Sant Pere de Ribes creu que haurà valgut la pena tot el que ha passat a la selecció espanyola i a la federació si ha servit per poder aplicar els canvis que li calen al futbol femení.
Es cierto que cuando ganas se te escucha más, eres más visible, tienes más repercusión y cuando pones a un país a lo más alto seguramente se t'escucha más.
A la Lliga Femenina de Futbol, el Barça es manté líder gràcies a la seva victòria al camp de l'Atlètic de Madrid per 0-1 amb gol d'Alexia Putellas.
La capitana s'ha convertit en 182 gols en la jugadora que més n'ha marcat amb la samarreta del Barça i superava per un gol el 181 que havia marcat Jenny Hermoso. Són declaracions a DAZN.
Un privilegio, un orgullo poder superar a mi compañera Jenny, que bueno, que también fue un privilegio jugar con ella en el club.
El Barça es manté líder i el Llevant les Planes és 6è amb 9 punts i continua invicta a la Lliga. Ahir es van dur un punt de la seva visita al camp del Llevant. Núria Garrot és jugadora.
El que estem vivint és un somni, seguim invictes en aquesta categoria que és molt difícil i la veritat que aquest equip no vol més que seguir puntuant.
A la Lliga Masculina de Segona, l'Espanyol és líder.
Amb 23 punts, seguit del Leganés i del Tenerife, que en tenen un menys. Avui, per cert, es tanca l'onzena jornada amb un Llevant Racing de Ferrol, que juga a les 9. A la Primera Federació, en partits jugats de la vuitena jornada, Fuenlabrada 2, Nàstic 1 i Barça B 1, Terol 0, Pau Cobercí, jugador del filial blaugrana.
No m'ho esperava, però intento treballar entreno, i si se'm dona l'oportunitat en el partit, intento donar el meu 100% perquè el Rafa pugui confiar en mi, i això és tot.
En hoquei patins, avui es fa el sorteig de la segona ronda de la Champions masculina amb Lleida, Igualada, Noia, Calafell i Reus. Serà aquest vespre.
En bàsquet, jornada rodona ahir pels equips catalans de l'ACB.
El Barça es va imposar el Gran Canària 73-83. Roger Grimau, entrenador.
Partit molt seriós per part de tots els jugadors. Hem fet un molt bon inici, un primer quart que era molt important perquè anar al darrere tot a partir d'aquí és molt difícil. Al segon quart hem baixat una miqueta perquè ells han apretat i sobretot a l'últim quart hem tingut l'encert de trobar tirs lliberats i després ficar-los per poder guanyar el partit.
Victòria també del Manresa, la tercera consecutiva. Ara sobre el Palència, 92-91 en el retorn en l'au congost de Pierre Uri 10 anys després.
Hem cregut fins al final i al final ha sortit cara, però felicitar València que ha fet un partidàs també. Nosaltres, intentar tancar el partit una miqueta abans.
A la Lliga Sobal d'Embol, el Barça va sumar una nova victòria en partit de la jornada 6. Puente Genil, 28, Barça 36 i continua líder amb 15 punts. Carlos Ortega, entrenador.
Al principio no hemos ido de 5 rápido y creo que podíamos haber roto, pero pues han vuelto a meter el partido. O sea, creo que llegaron a ponerse a 1. Hemos estado haciendo un poco la goma, siempre hemos ido delante, en el segundo tiempo creo que hemos tomado una distancia un poco cómoda, pero es cierto que Jiménez siempre ha estado ahí peleando y no ha perdido nunca la cara al partido.
I en motor, balanç del Gran Premi d'Indonèsia disputat ahir. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Aleix Espargaró va escollir malament els pneumàtics i va acabar desè a la cursa de Gran Premi al Mandalika. El seu germà Pol va caure i Alec Rins, encara en procés de recuperació de la lesió del juny passat, va creuar la meta 9è. Ho va intentar al Japó i no va poder. A Indonèsia, el barceloní ho ha aconseguit.
He sortit infiltrat, meitat de cursa, quan faltaven 13 voltes, he començat a sentir molt dolor a la cama. Estic content, hem treballat molt per estar aquí, moltes hores de físio, moltes hores de gimnàs, estic molt satisfet.
A Moto3, Xavi Artigas ha començat el triplet, com va acabar el Japó, sense punts. Pròxima parada, Austràlia, circuit de Phillip Island, 9 hores de diferència. La cursa de Moto3 de diumenge que ve començarà a les 2 de la matinada hora catalana. La cursa sprint de dissabte serà a les 6 del matí i la cursa llarga a les 5 del matí, sempre en directe pel web i app de Catalunya Ràdio.
I el Rally del Marroc a la classificació general, Nani Roma i Àlex Haro són 13ens de la general a la categoria Buguis T3. Oriol Mena i el seu copilot Eric Gotschel van tenir avaria i han arribat de matinada al bivac. Han pogut reparar, però ja no compten per la general. L'objectiu és acumular quilòmetres pre-Dakar.
No t'ho pots perdre.
Per poder assimilar aquest dilluns negre de mobilitat, doncs avui us recomanem el concert que la pianista italiana Beatrice Rana fa al Palau de la Música Catalana a Barcelona a partir de les 8 del vespre. Una intèrpret que els experts asseguren que ha sacsejat el món de la música clàssica internacional i ha despertat l'interès i l'admiració de directors d'orquestra, de crítics i, evidentment, també de l'audiència, dels que paguen l'entrada i seuen per escoltar-la. Avui presenta un programa al Palau amb obres de Scriabin, Castelnuovo, Tedesco, Debussy i Franz Liszt. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia.